Bé, doncs comencem ara la xerrada. Us podeu anar al costat a mesura que comencen a parlar. Bé, doncs, bueno, com sabeu, a les diferents addiccions, al fet marcat, a part de tots els productors, tots els calés, les activitats, tot el que podeu trobar, doncs també sempre pensem en una xerrada, copiant la persona, doncs, que estiguin implicades en el tema, i busquem alguna temàtica doncs, interessant i que sigui relacionada doncs, amb tot el tema de, que parlem aquí, no? De consum responsable, de l'ecologia, relació amb el barri també, que és la recuperació de la memòria històrica que es vol fer al barri amb el projecte del Mercat. En una de les edicions vam fer una xerrada sobre gentrificació, gentrificació verda, sobretot. A l'última edició vam parlar sobre el consum responsable. I avui parlarem sobre agroecologia, sobirania alimentària i una mica també enfocat sobre quins reptes tenen aquests processos a la ciutat, no? Que a vegades ens queda com molt lluny tot aquest tema del camp i tal, però quina relació té amb la ciutat, amb les persones que habiten la ciutat, com ens podem apropar això o com aquests moviments ens poden apropar als ciutadans. Aleshores, bueno, els convidats que tenim avui. Aquí tenim el Toni, Toni de Can Bonfí, que és un productor agroecològic de Tossarola, o sigui, molt proper a la ciutat, i que forma part del projecte de La Barra, que després ens explicarà en detall en què consisteix. Després tenim a l'Anna, que és membre de Ram de Terra, i ella està modificada en dos projectes, en dues iniciatives, que són Alimentem Collserola, no sé si us hem de parlar, i també està dins de les muntanyes. Ara també ens explicarà el que és. I després tenim a l'Aran, també, que és membre de la cooperativa Més Fresca Exponencial, que són productors també d'aquí de prop de Barcelona i tenen la seva botiga al barri de Casa, que també té aquí parlant de proximitat. Doncs, bueno, us passo la paraula una miqueta perquè pugueu presentar les vostres experiències i a partir d'aquí doncs, anirem generant preguntes, podeu intervenir, preguntar, d'acord? I a veure quin debat se'n genera i a quines conclusions arribem avui.
Bueno, com deia la Lara, bueno, jo vinc de Ram de Terra, que és una entitat que està treballant en transició agroecològica, en dinamització local agroecològica en Catalunya en general, però un dels projectes amb què estem treballant més a fons és Alimentem Collserola, no? Que és aquest projecte d'impuls de l'agroecologia i la sobirania alimentària al Parc Natural de Collserola. Si per posar una mica en context d'on venim, què estem fent i tot això, o sigui, ara estem entre convençuts i entre els 15 o 40, que ja tenim clar, no?, quina és la nostra decisió de consum, de manera de viure, no?, a la ciutat i tal, però bueno, o sigui, per saber d'on venim i tal, o sigui, considerem de base, no?, que estem en un moment de crisi ecosocial, o sigui, quasi de gran plan potser més negatiu, no?, però com a consciència que anem cap a una altra cosa, i de crisi ecosocial i de multidimensional, no? O sigui, tant a nivell econòmic, a nivell ecològic, a nivell social, o sigui, estem en un moment en què estan passant, en el cas, hi ha com una depredació de recursos, en el que el sistema agroalimentari s'ha convertit en un sistema que es basa en l'agroindústria, en l'explotació de recursos, fòssils, de recursos d'altres països que estan lluny d'aquí, no? I que, sí, que a partir de tot el que ens ve de quilòmetres i quilòmetres. I bueno, sí, la proposta que fem nosaltres és justament de recuperar una mica l'essència de la pagesia com l'enteníem, com l'hem ancestralment, també aquí al Parc Natural de Collserola, que encara que sigui un espai això de muntanya, no?, amb tot el que implica a nivell de condicions agrònomes, condicions climàtiques i tal, hi ha una pagesia que està treballant al territori i que està, sí que està donant vida a aquest espai, més enllà de les rutes, de senderisme i tot això, i el Parc de Collserola està viu. I llavors el que estem intentant justament des del projecte Alimentem Collserola és com recuperar aquesta vida, visibilitzar aquestes experiències de pagesia i crear com amb aquesta consciència de l'agroecologia i soberania alimentària pues, sistemes més sants, més justos i més sostenibles econòmica, ecològica i a nivell social, no? Socialment. Llavors el que estem intentant amb Alimentem Collserola des del 2016 és treballar en tots els àmbits del sistema agroalimentari, entenem-ho des de, amb una visió molt global, no només de la producció alimentària, sinó també de transformació alimentària, de la gent que està portant horts comunitaris, educació agroambiental, de patrimoni construït, de patrimoni simbòlic, etc. I tot això l'estem fent intentant aportar aquesta dinàmica, aquesta metodologia del procés participatiu. O sigui, entenem que sense la gent això no té sentit, no? Llavors des del 2016 estem portant això, no? Com fent aquests processos per entendre el sistema alimentari, per veure que són els actors que estan treballant al territori, per intentar incorporar també a les administracions i fer-nos veure que hi ha gent treballant des de baix, no? I que s'ha de valorar i que s'ha de donar un lloc, no? I bueno, des d'aquest projecte estem intentant concentrar-nos en la pagesia com un motor del canvi. I com que tots aquests agents que estan treballant des de diferents àmbits de l'agroecologia i del sistema alimentari puguin aportar, com que tot derivi en un impuls i en un foment de la pagesia del territori. No només perquè és la gent que s'està alimentant, sinó també perquè és la gent que està recuperant tot un espai natural que si no estaria en degradació. Llavors, pues per aquí, en aquest sentit, com amb Alimentem Collserola, nosaltres des de l'equip tècnic, no, a banda de que hi ha com tota una sèrie de gent de grups de treball que estan treballant autònomament en educació agroecològica, la xarxa d'horts de Collserola, etc., també nosaltres des de l'equip tècnic estem intentant com treballar en eines per facilitar l'impuls de la pagesia a Collserola. No? Llavors, una de les coses amb les que estem treballant des del 2017, també perquè o sigui, va ser com una demanda de la pagesia, no? Va ser la creació d'un servei d'assessorament integral, com intentar treballar en la part més agronòmica, també en la part de fiscalitat i tramitació fiscal, en la part de creació d'empresa, no? I tot des amb criteris d'agroecologia, com sempre d'economia social i solidària, com creem aquest model cooperatiu de treball i de contacte amb el territori. Una altra cosa que estem intentant treballar és el contracte agrari, que és com una proposta que s'ha fet des de Menorca amb la Reserva de la Biosfera i és per d'alguna manera valorar, visibilitzar i valorar econòmicament tots els serveis ecosistèmics que fa la pagesia al parc. O sigui, tenint en compte les condicions superconcretes que té la pagesia d'allà, que no deixa de ser agricultura de muntanya, molt diferent del que pot passar a la plana, i o sigui, que no deixa de ser pues, és menys productiva i es treballa en feixes més petites i amb unes dificultats d'aigua, etc. Llavors, o sigui, s'està fent també una feina de la pagesia, de recuperar murs de pedra, de mantenir, no sé, de tenir ruscos d'abelles, de fer tota una feina que si no estiguessin ells, ningú els faria. No? I, o sigui, llavors també com que considerem que això és algo que hem de valorar. Una altra cosa que estem fent és el banc de terres de Collserola, que estem com treballant molt de tu a tu, o sigui, sense fer com un banc de terres superobert, així com un mapa a una web, sinó intentant com vincular-ho amb aquest servei d'assessorament per fer que hi hagi un contacte directe entre el parc natural i la pagesia i la gent que vulgui impulsar projectes nous, no? I el treball de generacionalitat, que perquè, no sé, imagineu-vos que algú vol començar un projecte, li donem, o sigui, o li posem en contacte amb algun propietari que tingui unes terres que després no s'adecui a les necessitats que té. Llavors el que intentem és com fer aquest acompanyament també amb les terres que s'adquireixen, eh? I per donar-li vida també a les terres de Collserola. I, bueno, i a part d'això, tot el que us comentava de la xarxa d'horts de Collserola i d'educació agroecològica, que ja tenim un munt de feina que s'està fent des de les activitats. I, bueno, i un altre projecte que estem treballant també amb Arran de Terra, que està molt lligat amb Alimentem Collserola, que potser és com, o sigui, no? Més de l'altra banda de Barcelona, és la secretaria tècnica de les muntanyes, amb el Comissionat d'Economia Social i Solidària, i que, té, o sigui, que és un projecte basat en l'impuls de l'agroecologia i economia social i solidària dels barris de muntanya de Barcelona, com per intentar potenciar aquesta relació que tenim amb Collserola, que molts cops l'oblidem, o sigui, com mirem més de cara a l'asfalt que al espai natural que tenim al costat, i aportant aquesta, de nou, aquesta visió de tant a les administracions com a les entitats d'agroecologia i economia social i solidària. Llavors, el que estem fent és bàsicament acompanyar a projectes i entitats que estiguin intentant promoure aquesta manera de fer, intentar articular-nos amb les administracions, que és com un encaix superdifícil, no? I que sembla que hi hagi com una barrera molt clara. I realment la comunicació facilita mogollons de coses. I també com intentar aportar a les administracions públiques aquesta visió perquè s'inclogui en polítiques públiques alimentàries i de gestió del territori. Aquestes són com les principals accions que estem intentant fer. I en aquest sentit, bueno, o sigui, jo crec que també, o sigui, com que el repte que tenim ara per davant, com gent que estem fent coses i que ens estem movent per els barris de muntanya i per Collserola en general, és com saber, o sigui, afrontar, no, aquest superpotencial que tenim amb les franges de transició entre la ciutat i Collserola, intentar aprofitar aquests recursos, no, també de vestigis que tenim de recursos agropecuaris que existeixen al territori que s'han oblidat, i tornar, bueno, crear aquest vincle, no? Tornar a crear aquest vincle que s'ha perdut. Bueno, s'ha perdut, o s'està intentant recuperar, no? Realment, i sobretot a nivell d'entitats més que de l'administració. Llavors, això també us convido a que si teniu projectes d'agroecologia i economia social i solidària que estigueu impulsant i que considereu que poden tenir lloc, no? que podem anar treballant, sí que us poseu en contacte amb nosaltres per intentar això, no? Donar més visibilitat si ho podem fer.
Hola, jo soc el Toni, soc un petit pagès de Collserola, visc en una masia que es diu Can Bofill, i fa 10 anys que visc de pagès, i produïm per una cosa que es diu la PACA, que és un acord entre productors i consumidors, com els CCAs del Yankee o les amants de França, que es tracta de fixar unes condicions de producció i de consum, però decidim conjuntament qui tenim bé i qui tenim bé. Perquè fem una assemblea cada 2 mesos, fixem els preus, decidim els cultius, fem altres activitats educatives o així, conjuntament. Llavors, per fer una mica què és ser pagès a Collserola, moltes vegades em ve al cap, al principi d'estar aquí a la casa, vam fer quants pagesos vells del poble i vam dir, què faríeu aquí? I van ser 4 persones i tots ens van dir el mateix. Vam dir, aquí la muntanya està molt bé per viure, i, però si voleu fer la pagesa, heu de baixar el riu, perquè aquí això no té futur. I llavors no els vam fer cas i vam fer ser pagesos, i amb el temps, doncs, no en teníem raó. Perquè nosaltres, fent el projecte de Collserola, és el que deia abans, no? Són peixes més petites, la terra és menys fèrtil, no presentem cap, per exemple, ara sense aigua, tenim problemes amb el sanguà, tenim problemes amb els tipus, no? Si treballes quan no tenim amb els ocells, amb els conills, etc. No? I això fa que la mateixa activitat sigui un 40-50% menys rendible que baixar al riu. Amb la baixada de la disponibilitat d'aigua hem agafat un camp a baix al riu i produïm a casa, a Collserola, produïm al riu. Allà tot és més fàcil, però també tens problemes. La terra té problemes de contaminants, doncs, diferents, l'aigua és de molt pitjor qualitat, treballes amb els polígons industrials de les carreteres, i tens problemes amb els ocells, tens problemes amb els cargols, tens problemes amb els robatoris, i tens històries, no? Vull dir, fer la pagesa a l'entorn de Barcelona no és fàcil, perquè hi ha moltes coses que, a part de la projectivitat, si plou o no plou, que s'ha cansat, doncs, que juguen en contra. I juguen en contra també perquè s'ha descuidat una mica, no? L'espai agrari és un reservori de sol, eh? O sigui, en quan es veig que el parc agrari del Baix Llobregat, doncs, podria haver blindat el sol i mantenir l'agricultura i no s'ha fet. Collsaola ha anat baixant el percentatge de la propietat agrícola i estem molt pocs. La iniciativa aquesta per comentar l'agricultura està molt bé, però sempre arriba tard, no? Quan hi ha la realitat que si no es fa res, ja s'accelera, que la gent plegui perquè no facilita res i pot ser dificultat, i quan ja no hi ha la realitat, llavors també s'il·lumina i el país és superimportant per mantenir la diversitat de l'ecosistema, no? Però bueno, i com ja és una mica això. També amb el tema aquest de la Collsaola, potser les coses que és molt interessant el projecte de la Collsaola perquè ens dona moltes eines amb els pagesos, però alhora s'està discutint la normativa, s'ha canviat la normativa del PAC i són dos processos que van totalment controlats, no? I llavors, posa voluntat en una banda, però les coses que al final fixen el manteniment de la pagesia en el territori es discuteixen en una altra banda, i es discuteix altra gent que pregunta poc als pagesos i fixa les condicions en les que d'aquí 15 anys o 20 haurem de continuar produint sense tenir en compte massa l'opinió, no? De la gent que estem en el territori. No sé per què ho estic tan pessimista, perquè jo estic content de fer la pagesia i m'agrada, tant a baix al riu com a baix a la muntanya. I, bueno, potser dir així, a nivell personal, fer la pagesia és una mica tringat en el sentit aquest de la feina i perquè al voltant dels pagesos hi ha molta gent que tots es guanyen millor la vida que els pagesos, no? Si nosaltres produïm aliments, però quan se'ns espanya el tractor, quan ens ve algú a assessorar, quan anem a demanar algun ajut o algun permís a l'administració, quan anem a comprar una eina, no? Hi ha molta gent al voltant d'aquest sector i tots els hi quadren molt millor que nosaltres, no? Perquè no es valora socialment la feina del pagès o sembla normal trobar dos ancians a un euro i te'n vas content quan ho aconsegueixes i jo quan tenc un cap així penso, hòstia, un altre pagès que està a punt de plegar, o no és un pagès, és una mega empresa amb inversors i no sé què, que el supermercat que pot donar aquest preu, no? De producte, i en canvi no ens ho plantegem quan anem a fer una cervesa i ens costa 3 hores més que els ancians així, no? Vull dir que hi ha un problema de percepció de la seu social de la feina del pagès. Llavors, per donar-hi la volta, jo crec que és superinteressant de saber com els mercats de pagesos, com els acords amb consumidors productors, les cooperatives, totes les iniciatives que surten de la dinàmica del mercat, crec que amb majúscula ja m'extracta, que et porta doncs, això, no? A menys tenir aquest sector i a cada cop acollar-lo més, no? Sense valorar la feina ni el producte. I jo crec que aquestes iniciatives que permeten que arrenquem directament el que produïm i que ens atencem la producció del consum fan viables moltes explotacions que estan fora del mercat, no? És això que us deia abans, els pagesos que tenim aquí, una tonteria que de pagès, no? Perquè té tota la vida, si ara el mercat estableix unes condicions de preus, de mecanització, de no sé què, que t'exclou, però que t'exclou perquè hi ha un altre model, no? No perquè aquest no sigui viable. I que, bueno, a mi tot això, doncs, podem intentar resistir. Potser l'últim a dir és que, per exemple, nosaltres vivim una masia, l'última amenaça, que ens va semblar, doncs,
no gravant la xerrada. Sí, està gravant, sí. No, és que estàvem.
Sí. Que quan s'ha de l'esport natural, hi ha un procés en què s'està convertint en una residència de luxe. I les masies s'estan fent en cases de reforma, quan s'estan en cases de luxe, i es posen a disposició de gent molt determinada, no? Tot facilita mantenir l'activitat agrícola, en canvi és molt fàcil que convertir una masia doncs, en una residència de luxe. I la masia de sobre de casa va ser llogant de formada per 6.000 euros al mes. Hi ha que calcula un cos que hi ha de l'activitat tradicional i el perfil de gent perquè s'està pensant en el pas. No? Clar, llavors, nosaltres fem de pagesos per lluitar contra tot això. I allà està. La veritat després, si no, però el que jo he dit que no és fàcil, però que ja sortia, doncs, que ja ha coses interessants per trencar aquesta dinàmica i donar en aquest port a la casa.
Jo soc l'Aranda, més crec que és ponenciant. Aportaré molt poc més del que ha dit el Toni, perquè el Toni em sap, m'agradaria que estigués el Manu aquí parlant, que és qui ha portat l'hort l'últim any, i el Paolo, que també l'està portant ara. Nosaltres ens trobem amb els mateixos problemes que ha comentat el Toni, afegit que som una explotació petita de mitja hectàrea,
de que per definició l'agricultura és deficitària, l'única manera que fa que no ho sigui és que tinguis una bona inversió en maquinària i et planteges l'agricultura extensiva, aquesta sí que pot arribar a ser rentable, però l'agroecologia contempla aquests cultius de moltes diferents varietats per no esgotar el sol, per tenir varietat, per fer rotació de cultius, i llavors ens trobem que si a sobre no tens una formació molt professional i no tens inversió en maquinària, sempre perdràs diners en l'agricultura. I a la nostra explotació una mica és el que passa, ens hem posat les piles amb un tècnic de l'Associació de Defensa Vegetal i estem intentant que deixi de ser deficitària. D'aquí a que aconseguim beneficis, passarà un temps. Però bueno, ho estem intentant, reporta altre tipus de benefici, no? I per nosaltres és un valor afegit. Tenim una botiga de Gràcia on podem col·locar allò que cultivem i això fa que no haguem de plegar, com si diguéssim, però ens trobem que no hi ha ajudes per part de l'administració i que és difícil i que sense ajudes no pots fer les inversions en maquinària i que tot és una roda, no? I també això de cultivar prop de Barcelona, sí, la pressió urbanística és un factor superclau. El parc agrari ha estat totalment pressionat per els parcs logístics, l'aeroport, totes les infraestructures i trobem que el dia que ens puguem organitzar caldrà fer-ho. Bueno, Toni va ser la lluita a l'Eurovegas, no? Quan va haver-hi el projecte d'Eurovegas, allà va haver-hi un primer intent de brincar tota la història per donar resposta a el que estava passant. I nosaltres ens trobem que tenim l'hort a l'última zona agrícola de Cornellà i està envoltada del Camp de l'Espanyol, de l'autopista 2, de tal. Llavors veiem que tard o d'hora caldrà lluitar per defensar les últimes zones agrícoles que hi ha al Baix Llobregat, perquè no estem just a dintre del parc agrari. I una mica, jo crec que ja entre el que tu has explicat i tal, jo diria que obrim el debat i veiem allà si la gent té preguntes o comentaris.
Ara.
Bueno, doncs això, si algú té alguna pregunta, alguna aportació, doncs aquí amb el micro ens avisem.
Jo només volia preguntar, nosaltres aquí anem amb tu, pel tema del port útil que tens, i amb el terreny, la dificultat que tens a la muntanya, i també amb el fet que consumeixes, amb una mica cooperativa, no? Deies que consumeixes. Coneixes la gent de Xarcó, oi? Diu la vegada. No ho dic perquè no coneguis amb la gent, perquè hem fet com una tesi doctoral, sobre el que són cultius antics o plantes silvestres comestibles que no es poden cultivar, no van ser aquells que tenen molt ben encara de la dinàmica de com plantejar-ho per a pagesos com a consumidors per a poc no fer una substitució total, però que part del cultiu sí que sigui de plantes diferents. Tant com poden ser els polígios o collejas, no sé si en consona la planta, o inclús les roselles, que no són comestibles i tot això, que potser, i pot dir-ho propi, el seu cooperativa de consum és més fàcil introduir a qui vol consumir aquest, o sigui, introduir nous tipus de verdures. No sé si m'explico. Simplement era el comentari que ets, si tenia contacte amb ells i que realment no, jo crec que col·laborat i que són molt potents i el marc, o sigui, crec que és supermaco, i ja està.
Bueno, he dit que tinc un poc de terreny, però que vull tenir cap terreny, no vull ser un gran pagès. Vull controlar que produeixi, no s'ha usar-me ni de maquinària, ni de crèdits, ni de res. Vull conèixer tota la gent que menja el producte. Vull dir que també, quan hi ha pagesos que conec, que ens donem una roda de les que més perden, perquè si és rendible per no posar la maquinària, que cada cop més seran més cares. Jo intento no entrar en aquesta cosa, no vull dir que sigui contra l'autorità maquinària i que tinc un tracte últim per a aquesta cosa. I això que deia el Jacques Joan, no crec que sigui una alternativa al conreu. Jo crec que és un complement, perquè això és un valor, la botiga, la barruaga, la ramissa, coses que tens de bo espontàniament, doncs que en algun maneig pot fer que tenim una mes i produir-ho, perquè en molts llocs es munten, no? En molts llocs de l'estat espanyol, i la barruaga de Madrid cap avall, que la feina de l'arreu, que nosaltres és una mala herba i se la menjava, se la van a menjar fort, en tant que tenim els llocs, no? En tant que també hi ha molt de sentit. Però, per exemple, el que s'ha dit en recorregut tu, en circuit tu, no? Quan tu produeixes i comences a conèixer bé, a través d'un mercat, a través d'una cooperativa, a través d'altres coses, que el pot explicar, no? El que no pots produir per portar al mercat, quan és una cosa que no té acceptació, no? En realitat que, rebut, com una cosa que se'n fa a la casa i tota la gent de la postguerra el pa negre, el pa integral, no el vol. I llavors has d'explicar moltes coses, perquè es connecta amb altres coses, no? Ma mare un dia em vaig fer la robada i em vaig deixar la vida i em faria els flors. No t'ho va menjar. I està boníssima, no? Però clar, per ella, tota la vida havia fet els flors. Doncs aquí hi ha molta feina i va pot fer això, un espai petit o no sé, pot fer alguna paella d'alguna dinada. Però d'aquestes, després del tercer quart ho fan. Fan verdures i dinades amb coses que llençar dies, si pots anar de la gent, no sé, no sé, no sé, no sé.
Us volia fer una pregunta, no sé si a l'Anna o bueno, qualsevol que estigui. Quan heu parlat del Parc Agrari de Llobregat i de Collserola, llavors, sobretot, com el títol és això, reptes a la ciutat, de l'agroecologia de la ciutat alimentària, si sabíeu que en quin estat també, o si... Bueno, d'estar a l'altra zona que també hi ha com de producció agrícola a Barcelona o prop, no? Com pot ser la zona que hi ha cultura de Vallbona i a la Serra de la Marina, perquè en el fons encara bueno, ens passen tots aquests espais que heu dit, que la gent de la ciutat i de l'àrea metropolitana no sabem que a Barcelona i Rodalies hi ha l'àrea conreable, no? I suposo que la majoria de gent no sap que un barri de Barcelona hi ha àrea agrícola i que la Serra de la Marina que està aquí mateix també. I pels que no som d'allà, doncs no sé si això, crec que en el cas de la Serra Marina està protegit o no, si està previst com ampliar o si hi ha algun perill, però també com situar respecte a aquesta altra zona d'aquí de l'àrea metropolitana. Espera, aquí hi ha una altra pregunta, doncs són tantes preguntes, no? Però...
Hola? Sí. Vale, pues justament de la Ponderosa, una de les coses en les que estem treballant amb la Secretaria Tècnica de les Muntanyes, de Vallbona, no? No sé si coneixeu el barri de Vallbona, que està allà al final de nou barri, doncs hi ha com una finca de cara de 5 hectàrees i que està previst que augmenti, de conreu convencional, que està portant un senyor Cillo, i que això que és un home gran i s'està, bueno, des de l'Ajuntament de Barcelona s'estan plantejant possibilitats en un futur, no?, a mitjà i a termini, de què s'ha de fer amb aquest espai, no?, que ara mateix és l'únic, en el termini municipal de Barcelona, és l'únic espai agrícola catalogat com a cave, no?, i o sigui, és un espai que té moltes possibilitats perquè també té això, no?, estàvem comentant abans. Té accés a aigua de rec comtal, és una zona molt plana i molt rica, etc. No? Llavors, pues, una de les coses que estem intentant així ficar una mica la puntilla és com implicar els criteris d'agroecologia i economia sostenible en aquesta finca. Ara per ara, això és un cultiu convencional que treballa com a nivell empresarial, no? Un convencional també, i que, o sigui, que els seus circuits de comercialització són supermercats, fondis, etc. Llavors, bueno, o sigui, aquesta és una de les coses que hem de treballar, no?, picant pedra, i que, o sigui, que també té com un valor de sensibilització per la ciutat de Barcelona i tal, molt important. Llavors, doncs, aquest és un dels grans efectes que tenim ara. Realment, de circuits curts de Barcelona, es ve sobretot el producte d'això, del Parc Agrari del Llobregat, de conservar una mica menys, perquè el Parc Agrari és petit i normalment es queda molt tant municipis d'allà, i que també té aquest sentit, i del Maresme.
Jo també tenia una pregunta de, des dels barris, la gent que vivim aquí a la ciutat, què podem fer per realment enfortir la pagesia? I iniciatives com aquesta, com el mercat, cooperatives de consum, funciona o realment és una cosa tan petita i minoritària que tampoc no acaba de resoldre? Supermercat cooperatiu, no sé, què en penseu?
Bueno, jo crec que sí, no? Sí, l'única possibilitat de... Jo, per exemple, en un família de pagès, si jo tingués un acord amb els consumidors que compren el conjunt de les coses, perquè si anés al mercat amb extracte, hauria plegat. Llavors, l'única manera de mantenir la petita i mitjana pagesia és a través del sector curs. Llavors, aquí, si vol, qualsevol cosa que us podeu imaginar. Acords directes amb els productors, mercats com ara aquest dia que s'està plantejant aquí al barri, supermercats autològics, supermercats cooperatius, no? No el mateix comprar a la botiga de més fresques que comprar a Veritas. I estan al mateix carrer, o són les dues botigues. El que comporta o el que va associat a una cosa o a l'altra no té res a veure. Un és una gent, una cooperativa que té un camp que està produint com no sé què, i les altres és una mega empresa que té una màxim de beneficis, que fa per la banda de dolenta, d'algunes coses, i que comprarà de bones sanes. Admitin, però per ells, no? Els que no tenen dir, que més ampli, doncs, jo crec que la gent hem d'estar per potenciar les propostes i imaginar-nos propostes noves, i no sé, no hi ha... Jo crec que no hi ha... A mi, les cooperatives funcionen, algunes sí, algunes no. Jo també penso en el tema cooperatiu, que fa 30 anys consumir producte ecològic, fer una cooperativa que consumia producte ecològic i mai també possibilitava pagesos que fessin ecològic, perquè no hi havia, no era una realitat que no existia. No? El simple fet d'estar en una cooperativa i demanar-li un pagès per el producte ja era en si mateix un fet transformador. Avui en dia no ho és tant, les cooperatives també ens hem de moure i hem de canviar els plantejaments, perquè producte ecològic en trobes al Carrefour, en trobes a una botiga petita de barri, en trobes en cooperatives, en trobes amb els nous. Jo no trobo aquesta significació de consumir tu, l'estim de buscar alguna més, no? El que deia. No és, pots trobar producte ecològic a Veritas si anés fresques, però si tu menges les pastanagues de més fresques o les pastanagues de Veritas, a darrere de cada producte no hi ha el mateix. Doncs nosaltres decidim on anem o organitzant-nos, però estem optant i estem potenciant doncs, un teixit positiu i productiu, però estem un teixit productiu. Material, no? Jo crec que sí. No és clar que podem fer, sempre, no? És veritat que la realitat és la que vivim i per tant que està aquí, però si no compta aquestes coses, doncs la majoria de la gent petita no estaria introduint.
Jo deixo que dius. Crec que, o sigui, que les cooperatives de consum, les botigues com la nostra, tal, són un gra de sorra, en realitat, en el consum. I a poc a poc jo crec que hi ha una altra via, que és que la pagesia de la Llobregat i de la Maresma bàsicament està agrupada al voltant de les cooperatives agràries. Són pagesos que fan agricultura convencional però que respecten la temporada, les temporades de les coses. I són el gruix que està cultivant la terra, o sigui, en realitat els cultius agroecològics són una minoria, una minoria. I jo crec que hi ha una part del procés que l'hauran de fer ells en el futur, perquè ells sí que estan mecanitzats, ells sí que tenen explotacions que en teoria donen beneficis i que hauran de ser ells en algun moment que es plantegin fer el pas a la producció ecològica. I aquí crec que haurà d'haver-hi també una transició en tot el que comporta el segell, que s'hauran de posar més facilitats per aconseguir, o sigui que haurà d'haver-hi una transició ecològica de tots aquests agricultors que estan fent agricultura convencional. Perquè, per exemple, o sigui, arrel de la crisi econòmica, molts pagesos, al no tenir diners per invertir en tant institucionalitari, es donen a compte de que no eren tan necessaris com tota la vida s'ha pensat. I aquí hi ha un canvi de xip, no? I molts dels tractaments que es feien o deixar de fer-los i veure que la cosa tirava endavant igual, van començar a fer un canvi de mentalitat. I jo crec que hi haurà una part del procés general de tot, de l'evolució, que passarà perquè aquests pagesos converteixin les seves explicacions també en alguna cosa més respectuós cap al medi. I crec que hi haurà una part que anirà per aquí també. perquè al final doncs ells són qui tenen el percentatge més gran de terres cultivades i són qui estructura el sector primari, el tema de la gent que està convencional.
Ja està l'altre, eh? Ja està.
Per complementar una mica el que dieu, que jo crec, o sigui, que està clar que des del sector productiu s'ha de treballar i que, o sigui, que hi ha molta feina per fer a nivell de mentalitat, a nivell agronòmica i tal, o sigui, de què estem fent amb el sistema que tenim aquí, no? Crec que, o sigui, que tot això no té cap sentit tampoc si no l'entenem des d'una òptica global de consum, de distribució, de tots els agents que estan treballant al territori, de Mercabarna, al final Barcelona no deixa de ser una gran boca que sense ella tampoc tindria sentit molt del que els pagesos estan fent, no? Llavors sí que crec que, o sigui, que hem de canviar moltes dinàmiques de consum. Crec que des del consum responsable s'està fent ara mateix també una feina superimportant i que has de pensar no només en que són petits grups i que és grandíssim també, no? aquest ensenyament de petits grups, però que s'està fent també una feina de crear aquest salt d'estar en el consum responsable, en el consum agroecològic, i que sense aquest passar del nivell militant en el que estem moltes, que ha d'estar també, o sigui que hem d'arribar també a la gent que no consum per militància, que consum perquè la seva casa vol tenir plàtans, si vol tenir llegums, si vol tenir bueno, verdures i tot el menjar que els cal per la seva família i per ells mateixos, no? Llavors, o sigui, crec que encara ens queda, no? O sigui, que tenim com aquest repte per davant des de, per una banda, des de la sensibilització de l'educació agroecològica, no? Que com que estan nodrint tota aquesta cadena i aquest sistema agroalimentari nou que estem intentant crear, però també especialment des del consum aquí a les grans ciutats, per crear una alternativa a nivell d'eines, de metodologies i de sistema que tingui la capacitat de competir amb la gran distribució agroalimentària convencional, no? I que, o sigui, que jo no tinc una solució, però sí que hi ha gent que està treballant i estem molt fent això, no? d'intentar fer aquest també com desapego, diguéssim, no? I que és molt dur, de que el consum agroecològic, des que l'agroecologia no és només militància, sinó que és un canvi al món. I que no sé això, eh?
Teniu alguna aportació més, vosaltres, que continuem aquest tema? Per aquí? Perfecte. Volia recordar que tota aquesta xerrada està gravada, vale? Que després es podrà escoltar en ràdio lliures o publicarem el link també. I no tinc res.
Està una mica fora de context el que s'ha preguntat fins ara. Jo vinc del món de la tecnologia, de la tecnologia sostenible i sobirana, d'algo que es diu el do it yourself, no? Que és tu mateix fes el que necessitis. És un moviment que avui dia té molta força, tant a nivell de gent que es dedica a això com a nivell econòmic també, quan a ajudes i subvencions, no? Hi ha tota una xarxa de fab labs o ateneus de fabricació arreu del territori, que hi ha gent que està intentant donar-li un altre ús, un altre sentit a la tecnologia. Llavors, jo en el cas de la pagesia, on veig que la tecnologia és algo fonamental, no? O sigui, quan parlem de maquinària, sempre ens referim a maquinària industrial, no? Una solució tancada que ens dona una empresa i de la qual passem a ser esclaus d'aquesta empresa, perquè si volem manteniment d'aquella solució tancada, hem d'anar a consultar l'empresa, i l'empresa té uns preus i d'alguna forma doncs, ens estem agenollant davant d'ells. Llavors, des de la pagesia, com es veu això? Si es veu, si realment pot tenir sentit introduir aquesta filosofia del do it yourself a nivell tecnològic, o sigui, un sistema de regnes i de ser una solució industrial, sinó que pugui ser una solució feta de forma col·laborativa entre un grup de gent altruista o no, però que creuen els moviments de sobirania. Sí, això és una cosa que ho teniu present i també des dels projectes de l'administració si s'està impulsant una relació entre grups de gent que es dediquen a aquest tema, a la tecnologia sobirana i sostenible, i els grups de pagesia, o sigui, s'estan intentant fer xarxa en aquest aspecte, s'estan posant en comú, hi ha iniciatives que van en aquesta direcció.
A mi ningú ens ha contactat per fer això. Al final necessitem gent amb coneixements, perquè un contracte automatitzat m'has de saber, d'una mica temporitzadors i coses i tal. A mi no m'ha arribat, però seria superguapo no haver d'anar a l'empresa a comprar tot el lot o el kit de rica automàtic. O algú que et muntés un tractor carromat o dit yourself, seria molt guai. I abaratiria costos, sí. Sí. Bueno, anem amb una bici-aixada. La bici-aixada està bastant extensa, és una mica un bici-aixat també.
Com a pagès no sé que hi ha una part de sol, perquè moltes vegades pots demanar, depenent de la seva sol, de les seves hores, perquè no pots pagar tot el que necessita. Per exemple, vaig canviar l'embrague del tractor, que vas a partir pel mig, i canviar-lo i no tinc una idea de mecànica, si no tinc una part del servei apropiada, que és la de la mecànica, no? Però amb dos col·legues ho van fer perquè no podien pagar, o sigui que no hi ha una insolvència, no? O sigui, una projecta. El tema de la tecnologia no cal, o sigui, normalment, i això és una mica de la culpa de les subvencions, la maquinària està sobredimensionada a les realitats de les camps moltes vegades, a les potències dels tractors i les eines, perquè s'ha pagat aquestes coses i no es compta que si has de comprar una cadira, doncs que la compra en una matícula, en comptes d'aquesta de la base, si tens després de fer-ho, però igual, doncs aquesta per estar l'intemperi, però millor que la tipa que està projectada i està molt bé, no? Doncs una mica passa amb la maquinària, no? Jo crec que també el repte és trobar el que necessita, no? Si hi ha eines, també eines que en tot un país del sol molt menys agressiu i que mantingui les necessitats, no? O també les maneres de fer i les eines habituals, les freses i aquestes coses, cada cosa estan més obstinades, que tampoc hi ha alternatives. Bueno, no? En aquest sentit hi ha tot un camp a treballar, és a veure què necessitem i què necessitem per mantenir les relacions amb els que treballem, no? Però no tinc ni idea, aquestes coses ni arriba a cap iniciativa, si més enllà de tracta la vida per resoldre els problemes que tenen.
Bueno, jo compartiria el que dèieu, o sigui, crec que hi ha una mancança molt clara en com des de la sobirania s'estem fent l'enllaç i l'enxarxament entre els diferents mons. O sigui, sí. O sigui, jo crec que és sense sí. Que si volem treballar en sobirania alimentària hem de saber treballar en sobirania econòmica, en sobirania tecnològica, en sobirania de les cures, de la salut, i tot. O sigui, com que tot al final està enxarxat. O sigui, que justament la sobirania tecnològica pot aportar moltes coses a l'agricultura i no s'està explorant gaire de moment aquest àmbit, no? I crec que això ha de venir més que l'administració o, bueno, més que amb pasta, que vingui de l'administració pública, crec que ha de venir d'una construcció popular, no? I que ens adonem primer que això ens cal per fer visible, no? I per començar a crear aquests vincles, no? També aprofito, ara que comentàvem això, no? El moment per fer una crida perquè el 24 de novembre farem una jornada en el marc de Siquem la República de sobirania alimentària. També. O sigui, farem una jornada per treballar en mesures per construir des dels moviments socials de sobirania alimentària al Bages. Val? I esteu superconvidats per participar. Estem oberts, és molt bé.
Algú vol fer algun comentari, alguna aportació més?
Sí.
Vale, la mateixa.
I en relació a això últim, Jo no crec que la pressió popular està molt bé, justament perquè hi hagi, però l'administració està precisament per potenciar aquest tipus d'iniciativa, no? Tal com s'està fent amb altres àmbits. Per tant, sí que crec que aquí té una responsabilitat d'intentar teixir una xarxa que junti el món de la pagesia amb el món de la tecnologia sobirana i altres tipus de sobirana.
Primer
hem
de valorar que això és necessari. Sense això,
doncs
no
farà res. Jo ara estava... Jo estava pensant una mica més ara també, perquè veies com que ha de sorgir de baix, no? Però sí que és veritat que tu abans has comentat que hi havia com dificultats a l'administració i tal. No sé si podíeu com explicar una miqueta més quin tipus de dificultats us trobeu o si des de plataformes com la vostra esteu intentant fer una mica de pressió perquè això canvi, si hi ha una mica de llum que això pot millorar o el panorama que ens trobem és molt dificultós, no sé si podeu parlar una mica d'això.
Mira, jo la primera dificultat és que si tens menys d'una hectàrea no et donen cap ajuda. Llavors, hi ha explotacions que són més petites que una hectàrea. Nosaltres tenim 5.500 metres cultivables, o sigui, a partir d'aquí, que tinguis menys terra no vol dir que no tinguis problemes. Llavors, o sigui, està com les ajudes estan enfocades a finques grans, no? A finques que fan agricultura extensiva, o sigui, a un altre model d'agricultura que nosaltres representem, jo crec, per exemple, només així per finançar.
Jo sí que crec que l'administració té molt a dir i que hem de saber demanar a l'administració que creiem que val la pena. I de fet, una de les tasques més importants que fem amb els projectes de transició agroecològica al territori és intentar posar en contacte i articular les forces entre l'administració pública amb les diferents agències que estan treballant al territori a nivell social, a nivell d'empreses, a nivell de col·lectiu que no tenen res a veure amb l'institucional i que, o sigui, i de fet, una de les coses que hem anat veient és que és una de les grans problemes que tenim, que no estem suficientment articulats i que a més ens costa molt crear aquesta coordinació, no? Crear aquesta comunicació amb l'administració perquè ens genera una certa repulsió, no? Perquè considerem que des de les associacions, des del poder popular, podem fer moltes coses soles, i és cert, però hi ha moltes eines disponibles i que de fet molts cops no coneixem que són de l'administració pública i que són nostres també. Llavors, bueno, aquesta és una de les coses que hem intentat fer des de
imagino que deia la banda de dificultats, però nosaltres també tenim cabres i generalment és una explotació de manera d'autoconsum, que pot tenir 13, en tenim 25, que quan venen per l'any a fer molt fet de sang, hem d'amagar unes quantes que no veí i així, però volíem tenir 50 i de 13 passen a 500 a nivell de l'habitació, la qual cosa fa inviable un projecte de 50 cabres. Els costos, els espais, els requeriments que et demanen. I això passa amb moltes coses, no? Perquè Catalunya normativa no preveu la passa del consum a grans explotacions. I llavors, ho dificulta molt, sobretot també el tema de la migració i així. Càncer, per exemple, el d'envoi és parent i qualsevol petit productor, si hi ha algun cop, que cartells de venda de formatges, de no sé què, és fàcil. Hi ha uns requisits, però hi ha una facilitat. Perquè contempla que hi ha la possibilitat de pagès o elaborar-se les seves coses, no? Sense haver d'inventar una indústria. Per exemple, vaig anar a la regió de les Cabres i abans hem d'anar a ficar a la Rosal, a l'Aran, a la xarxa del Polígon, a la xarxa de l'Aran, coses que a la muntanya són impatrables, no? El principal inconvenient que posaven era el pla de la prevenció de riscos d'incendis. La tenia l'Ajuntament. Bueno, això és Caçaola, no? Ja hi ha un pla de prevenció i nosaltres... No. És el pla de prevenció de riscos d'incendis de l'edifici. Un edifici que... un corral que té dos bomberes per veure que la nit si va de munir o a les cabres, doncs, el que va obtenir era aquesta, perquè no pensa en el talent de l'activitat, no? Sinó que pensa en una indústria que està en un polígon i que ara de moment no tenim més. Però això ho troba sempre. A més, a vegades estàs en el límit de la legalitat perquè està inviable de legalitzar l'activitat de Catalunya de començar l'activitat, però no és com va ser pel dret, per això, perquè no hi ha un reconeixement legal que faciliti aquesta realitat. I després també hi ha una reflexió, jo crec que l'administració no va lluny amb la iniciativa pròpia. Si no li donen les peus, les coses no van lluny, si no s'ha treta, no canvia res.
Tinc molt la propietat per alguna pregunta més, alguna reflexió, alguna aportació, algun dubte que tingueu de com sumarem els pagesos, a part de tot que ens han explicat, alguna curiositat que sí, que sí, també.
Hola, hola, buenas a todos. A ver, yo tengo una pregunta simple. Por lo que os he dicho, el papel que tenéis a la venta, quería preguntaros que, cómo es la relación a la gente de papel cuando tú le explicas la diferencia que hay entre una densidad de carácter ecológica a una densidad industrial. Vosaltres creu que la gent sap la diferència o com? Vull dir per el preu, sobretot, perquè és el que deies abans. No és, si tu fiques un ancià a 2 euros, només pot fer la indústria, la gran indústria, però si tu és un petit productor no arribes a aquest preu. I la pregunta és aquesta, si en veritat creu que la gent està conscienciada al treball de tot el que hi ha darrere de aquest cas.
Hosti, la gent en termes generals no s'entera de res. O sigui, en el que fa a verdura i temporades, per exemple, o sigui, gent que pregunta per tomàquets de l'hivern està ple, sempre, que no tenia tomàquets, o per què no tenia col·lectuals, tio. Això és, o sigui, partint d'aquesta base, vale? Tot és el punt de partida, llavors tota la pedagogia s'ha de fer, no? Pues, a poc, no? I per exemple, la pregunta mítica de per què l'ecològic és més car que el convencional, aquí també sempre has de fer l'explicació darrere, no? Però bueno, la gent està molt oberta també a aprendre, i la gent està amb les piles posades, perquè la gent en realitat vol menjar millor i vol menjar coses de més bona qualitat, i o sigui, tot això està en auge i és una realitat. Llavors, la gent, a l'hora que té desconeixement, també té curiositat per aprendre i a la botiga jo crec que fem, doncs, amb l'atenció de cara al públic, fan una feina molt gran, no? De donar la xapa i explicar les coses i la gent t'escolta i ho entén i aprèn. Llavors, crec que tant productors com consumidors estan en la mateixa sintonia i avançant en la mateixa direcció. Però sí, el punt de partida és el després. O sigui, sí.
Bueno, jo també penso que la verdura i la fruita, el que suposa l'augment de l'ecològica convencional en el consum d'una família no és tan important com totes les partides de les coses que pensem en la casa, que les escarres amb la casa, i és lògic. O sigui, un pilastre amb 3 o 4 mesos i mig en la xarxa, crec que són 42 dies ara que aquest senyor amb la fruita, però són altres que es menjaven la fruita. Llavors no és tan important, no? Aquestes coses, com per exemple, el que es deia abans, allà al darrere, no? Quan tu veus un encens per 1 euro, la gent pagarà bé. Perquè, no? una carretera de la canya de curt. I la cosa, tota la vida crec que sempre hi ha una opció més barata, però com porta cada recepció, doncs ho hem d'assumir. Jo crec que canviar l'alimentació en l'ecològic, en el que començava amb la vida i fita, el cost és significatiu en una economia. Doncs crec que és una cosa que qualsevol cosa. La carn és diferent, però es pot menjar menys cara, però a vegades pot menjar més cara, que tampoc s'ha menjat.
Volia afegir que queda com de manifest, que és aquí, que cada vegada la gent està més oberta, potser crec que encara cal molta pedagogia, no? Del tema del consum, del valor que li donem a les coses, de tot el que hi ha darrere del que consumim, que comprem, i bueno, és una mica d'educació i de conscienciació, no? Que és un dels objectius que justament tens a tota la moguda d'avui, no? Parlar sobre això, posar tot sobre la taula, que pensem, i doncs, sí, sí.
Jo només vull fer un comentari, no com ho deies tu, el tema aquest de cara al món positiu de la gent, comprar això, el tema de, jo crec que la perspectiva de dietista, una cosa que va bastant bé almenys, però no servir molt perquè la gent faci una mica el sal ecològic, és el tema de fer-los entendre que el que deia una mica del sabor i de les qualitats, no sé què dir, realment això té una repercussió a nivell químic. O sigui, sí que en tema de vitamines i minerals els estudis no ho tenen del tot clar en l'increment que hi ha natural, sí que hi ha un petit increment però no és molt, molt significatiu, però en canvi el que són altres compostos químics i petits components extres que el nostre cos fa servir per mil coses, moltes vegades el consum industrial no ho té, donat al tipus de terra on te creix, a les mancances que té, al tipus de bons que s'hi tira, inclús a les pròpies varietats de vegetals. A les que estan preparades per industrialització, hi ha tota una sèrie de compostos que es perden. I això és que el sabor és la manera més bèstia de notar-ho. I a més a més també inclús a nivell nerviós, la llengua està relacionada amb el sistema digestiu. Llavors, per exemple, l'enciam, bo, amb aquest puntet amarg, es fa que la digestió sigui diferent que no pas un enciam que no tenen gust a res. M'explico, doncs, fent prendre això una mica a la gent, pues, a mi m'ha servit molt per facilitar aquest salt a l'ecològic i que entenguin que potser és una mica més car, però a l'hora de nutrients o de compostos químics que surt més a compte, perquè hi ha més quantitat, per a nivell de preu no és tan diferent. Llavors, per entendre això una mica, que potser amb dues pastanagues de pagès tenen els mateixos nutrients o compostos químics com de petita quantitat, en molt més volum que no pas una altra, a la gent la motiva bastant això, saps? Saber què s'està nutrint millor. I és la manera que he trobat molt de fer aquest encarament. Llavors, a vosaltres a nivell de quan heu de parlar amb la gent, és un filó bastant bo. Per això també el comentari de les herbes les males herbes entre cometes, perquè també les càrregues de minerals i de vitamines que tenen són animalada. La verdolaga, per exemple, que té omega 3, és de les poques verdures que en té, que no siguin fruits secs, hòstia, amb els dèficits que hi ha avui en dia, doncs és molt interessant d'anar promocionant-ho, ja no només pel pagès, sinó per la població en general, doncs, perquè el que deies, el pa negre, que és de la postguerra, és de mil vegades més bo, igual que les ortigues, a mi personalment també de gust, m'agraden molt més que els espinacs, i la quantitat de ferro i bolònia que tenen, li donen 3 patades. No sé, intentant una mica per aquí de cara a promocionar la planta de l'ecològic o d'altres espècies. I ja, fins aquí la xapa.
Bueno, doncs gràcies per l'aportació. S'aproven les dues, havien passat les dues, potser començarem a tenir una mica de gana. No sé si volíeu afegir alguna coseta més per anar tancant la xerrada. Algun comentari?
També, a banda de la convocatòria que fem el 24 de novembre al Bages, el 18 d'octubre farem una trobada d'entitats de Baix Muntanya al casal de barri de Trinitat Nova, a les 6:30. I això serà un moment per fer una valoració de la feina feta, per veure'ns, per parlar dels reptes que tenim per davant, i per això hi estic també com a la feina.
Bueno, doncs ho deixaríem aquí. Moltíssimes gràcies per haver vingut, per acompanyar-nos, per exposar les nostres experiències. I bueno, una observació, que he començat parlant molt de la producció, no?, i d'aquesta banda que són els productors, però després molts d'aquests temes ens acaben portant sempre al consum i als consumidors. No? Bueno, està directíssimament relacionat tot aquest paper que juguem, no?, de l'altra banda, que és el consumir, com podem escollir des d'aquí per als sistemes que posem o per als quals no. I aleshores, bueno, fer-vos una miqueta de l'enferilla de que la pròxima xerrada del segon fem mercat doncs anirà una mica en aquesta línia. Parlarem del club de consum, parlarem dels supermercats cooperatius, han aparegut aquí aquests temes, però bueno, que volem fer una xerrada doncs, més enfocat a això i profunditzar una mica, no?, de la banda dels consumidors, quines eines tenim, quines possibilitats i, bueno, intentarem doncs, buscar experiències i reflexió sobre l'altra banda. I bé, doncs moltíssimes gràcies. Ho deixem aquí. Recordeu que podeu, això no s'acaba, que ara és l'hora de dinar, que podeu adquirir el tíquet per 5 euros. De fet, aquí tenim una de les organitzadores del menú. Quin menú tenim avui per dinar?
Crema freda de carbassó i amanida de llavor.
I doncs, de posta tindrem alguns cartossets encara i després hi haurà música també, o sigui que això encara no s'ha acabat. I bé, doncs moltíssimes gràcies per...
I li cosa et passes per xupir-les,
Importantíssim. Molt bé, i bé, doncs moltes gràcies.